shit could get menacing, frightening. Find help. Sometimes I scare myself, myself.
Aquest que sentiu és Kanye West, el cèlebre raper nord-americà, fan incondicional del president dels Estats Units, Donald Trump, a qui considera un heroi. Doncs bé, Trump el va rebre ahir a la Casa Blanca i l'entusiasme del músic va ser tal que va deixar el president sense paraules. És això possible? Doncs sembla que sí. Bé, la jugada li va sortir mig-mig, perquè Kanye West va estar a punt de perdre 10 milions de followers a les xarxes. Volem parlar amb els corresponsals de Catalunya Ràdio i de TV3 a Washington, la Jenny Lozano i el Xesco Reverter. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí, Xesco, no sentíem bé. Difícil, heu seguit aquesta notícia de les moltes? Ja sé que deveu tenir fins i tot l'ull que us tremola una mica, alguns tics, després d'aquest any que porteu als Estats Units en l'era Trump, no? Veu poder seguir, copsar aquesta notícia del Kanye West?
Jo ho vaig seguir. Celebro que Catalunya Ràdio no em demanés fer absolutament res d'això, perquè això no és res, és a dir, és simplement un senyor que visita el president dels Estats Units al despatx Oval i que munten el xou, perquè Donald Trump és expert en això. I realment, Kanye West va ser protagonista d'una escena surrealista, és a dir, ell portava una gorra de Make America Great Again i va haver-hi un moment que va dir que aquell barret el feia sentir com un superheroi, se sentia com Superman, i fins i tot recordo a la nit en alguna cadena de televisió, no sé si era la NBC o la CNN, alguns dels comentaristes fins i tot, diguem, qüestionaven l'ètica d'haver convidat aquest personatge, que és evident que té algun problema de salut mental, qüestionaven, diguem, l'ètica del president nord-americà de fer servir aquest personatge que va fer un monòleg de 10 minuts en què...
T'anava a dir qui dels dos? Estàs parlant del Kanye West?
Estic parlant del Kanye West. El Kanye West és un... Sí, el Kanye West és un senyor que, reconegut per ell mateix, ha tingut problemes mentals, un trastorn bipolar, tot i que ell ho nega i diu que no, que el que li passa és que té un trastorn del son, però és un tio que no està bé. I clar, vulguis que no, ahir hi havia la Ivanka, el Jared Kushner, el Donald Trump allà asseguts al despatx Oval i aquest senyor fent allà la bufonada, i a més amb l'agreujant que aquí ha passat un huracà fa un parell de dies, que Florida està allà dessagnant-se, i el Donald Trump participant en una bufonada d'aquestes, no? Aleshores, aquí sempre vius coses que dius, mai, sempre et penses que no la veuràs més grossa, però sempre n'hi ha una de més grossa, no?
Xesco, ja fa poc més d'un any que treballeu a Washington. La Jenny ha estat corresponsal de Catalunya Ràdio i el Xesco de TV3, però anteriorment havíeu estat corresponsals, Jenny, crec que tu a Jerusalem, i a Londres, al Xesco. Xesco, què tal aquest primer any a Washington? És una pregunta massa genèrica. És una pregunta massa genèrica, sí. Ho sé.
És molt genèrica, per on comencem?
Bueno, de l'1 al 10, quina nota li posaries? Va, fem-ho concret.
Home, jo estic encantat i m'ho passo molt bé, i a nivell personal i professional és una experiència meravellosa i fantàstica. Llavors tens un president que realment et dona unes notícies inèdites, com aquesta que explicàveu, però que el fenomen, com més el veus i el vius a prop, també és molt apassionant, perquè el Trump ens sembla molt celebrat, però és un home molt calculador. Està com un llum, ens pot semblar moltes vegades, però, per exemple, la escena del Kanye West era surrealista, però ell es marca un punt, perquè aquest senyor, és, encara que sigui molt celebrat i no estigui gaire bé del cap, encara té molts seguidors, és una persona influent, i a Trump li va mover per dir aquesta idea de que ell també es preocupa pels afroamericans, que l'atur entre els afroamericans està en nivells rècord de baixos, i que sempre té un ull posat en aquesta gent, de forma que no el poden acusar només d'estar pendent dels blancs en aquest país. Per tant, són escenes que a primera vista salten i treuen xispes, per entendre'ns, però de fons hi ha una estratègia clara d'aquest home, que és el que sempre fa. És molt, ens pot semblar molt estrambòtic, però sempre està llançant missatges que a ell li convé i cap a les bases que a ell li convé.
És que estan passant tantes coses, jo us imagino els corresponsals als Estats Units, que no doneu l'abast, i us truquen cada hora d'un programa diferent o d'uns informatius diferents, i bé, clar, és que el Russiagate, dimissions i destitucions a Manta, l'expulsió de famílies d'immigrants, el Me Too, l'acord amb Corea del Nord, el trencament de l'acord amb l'Iran, els embolics sexuals, el retorn al proteccionisme econòmic, i tantes d'altres coses, no? I penso, dormiran? S'alimentaran bé?
Sí, home, sí, sí, clar que dormim. Home, no, només faltaria.
No, no, és que l'altre dia, per exemple, amb tot el que ha passat amb el jutge Kavanaugh, que finalment sí, entra al Tribunal Suprem, jo sí, recordo haver escoltat alguna conversa per aquí mentre passava per l'estudi de la Jenny parlant amb algun periodista, i ostres, que ja, és que no dono l'abast, no? Potser són dies, potser són dies.
Sí, amb això del Kavanaugh, la veritat és que és molt intens. Ell és un president molt intens, un president obsessionat, jo diria, amb els mitjans de comunicació. Coneix molt bé com funcionen els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació li fan el joc, perquè al final el New York Times i el Washington Post estan venent més exemplars que mai, gràcies també a ell. Aleshores, tot això és un peix que es mossega la cua, no? Ell diu que odia els mitjans, però no pot viure sense els mitjans, i els mitjans l'odien amb ell, o molts mitjans l'odien amb ell, o el critiquen i tal, però ell els hi ha suposat un increment d'audiència, un increment de vendes i tal, no? Aleshores, sí, és molt intens, i hi ha notícies que són d'aquestes que duren diversos dies, com ha estat el cas de tot el procés de nominació del jutge Kavanaugh, que clar, acabes rebentat, no? Acabes rebentat, però alhora també és molt gratificant, perquè sí que tens la sensació d'estar vivint moments, ja sé que és un tòpic i que ho fem servir massa, no? Però el tema, per exemple, de Kavanaugh, a mi m'ha semblat que era un moment històric important per a aquest país, sobretot per les dècades que han de venir, no? Diguem, la importància de que aquest tio entrés al Tribunal Suprem i garanteixi una majoria conservadora a la instància judicial més important del país, que pot decidir moltíssimes coses.
Una de les característiques de Trump és que utilitza molt Twitter. Bueno, sí. Això sembla, ja ho hem normalitzat, però quan Trump va ser president i va començar a fer campanya i a dir coses i a través del Twitter, tothom va flipar una miqueta, no? El fet que el president estigui tot el dia a Twitter dient coses i comunicant-se amb la nació directament, us fa possible una rutina de treball o aneu a vegades darrere del dit de Trump? Depèn del que hagi dit, Xesco.
Jo crec que després de que hagi estat 2 anys a la Casa Blanca, jo crec que tothom s'ha acostumat una mica a mirar els seus tuits una mica més amb calma. És cert que quan va començar a ser president, clar, feien tuit i cada tuit era com una bomba. A base de tant tuit, tothom s'ha anat relaxant una miqueta, i jo crec que no tots vivim pendents, perquè és que en fa tants que ell mateix acaba fent massa soroll i potser els importants acaben passant més desapercebuts. De forma que ara els tenim presents, perquè òbviament és una font d'informació primària que tenim molt present, però jo crec que tampoc ens acaba marcant molt el que diu. Més, també perquè el que deia la Jenny, perquè és que és un home que contínuament està apareixent a la televisió. És a dir, ahir, per exemple, jo crec que vaig comptar fins a 4 intervencions seves en diferents moments del dia davant de les càmeres. Tenia un acte amb les càmeres al davant, un altre acte amb les càmeres, després el Kanye West. És a dir, que contínuament la premsa té accés amb ell i contínuament l'home també s'acaba repetint, perquè els temes del dia són els que són, les preguntes són les que són. De forma que al final sí que hi ha una mica de saturació d'informació seva de Twitter, i el que present, la feina que hem de fer nosaltres és intentar filtrar i explicar que pugui ser més important i deixar de banda el soroll que emet tot el que hi ha al seu voltant.
Geni,
i després, una altra cosa, si em permeteu, que és en relació amb això dels tuits i de com parla. O sigui, aquest és un home que menteix d'una forma compulsiva. És a dir, ell té una verborrea, és a dir, una incontinència verbal molt gran. Llavors xerra, i jo moltes vegades l'escolto i és fascinant realment, perquè t'enganxa, té una capacitat de seduir molt gran, perquè és molt barruer, és molt directe, és molt visceral, no? Però diu moltes mentides, moltes. I aleshores, amb això dels tuits, clar, nosaltres estàvem acostumats que el que deia l'autoritat, diguem, era una cosa contrastada, no? Molt poques vegades enganxaves d'una forma tan fraudulenta a un president o a un primer ministre mentint descaradament. Però és que allò del Trump és molt exagerat. Aleshores, sí que s'ha d'anar molt en compte. Per exemple, ahir mateix ell va dir una cosa sobre aquest periodista saudí saudita que va desaparèixer a Istanbul i que suposadament és bastant probable que hagi estat víctima d'un atac de l'Aràbia Saudita, que el van matar allà al consulat d'Istanbul i tal, era un senyor que vivia a Estats Units. I ahir li van preguntar al Trump, perquè clar, les relacions entre Estats Units i Aràbia Saudita són superestretes i hi ha un comerç d'armes molt evident, no? I li preguntaven, què penseu fer amb aquest tema si es demostra que aquest home l'han matat, no? I Trump diu, ho estem mirant molt seriosament, tenim gent desplaçada allà per investigar què ha passat, i això és mentida. Després es va confirmar que no és veritat, que no hi ha ningú ni de l'FBI ni dels serveis secrets, no hi ha ningú allà investigant d'Estats Units. Però ell ho diu i no li importa. Llavors, clar, és un canvi absolut.
Pensava que tots ens estem acostumant, no?, aquest comportament del Trump. De fet,
bueno, el periodista ha de fer un exercici molt gran,
sí,
però de contrastar,
al final, saps? El comportament de Trump jo crec que no l'atrapa ningú, és a dir, ningú sap per on sortirà aquesta imprevisibilitat, no? Jo, de totes les coses que han passat al llarg de tots aquests mesos i des de la distància, és a dir, des de Barcelona, evidentment, amb molta menys informació que vosaltres, em va impactar molt el moment en què Trump arriba a les Nacions Unides, arriba tard, tothom l'espera, es posa davant de l'atril i comença com una mena de monòleg on ell diu, bé, aquesta és l'administració, la millor administració que ha tingut mai Estats Units. I de cop i volta tota l'Assemblea de les Nacions Unides riu. I ell es queda com, què està passant aquí? Això no és un monòleg, no? Això no és un stand-up comedy, això són les Nacions Unides. Anava a treure pit i jo crec que és d'aquelles vegades que de forma gairebé improvisada el món real pot aturar una mica aquest torrent de mentides i confabulacions i de política estranya del Trump. Quina és la vostra notícia d'aquest primer any que porteu a Washington? Allò que diríeu, ostres, jo si hagués de sintetitzar a Trump amb una notícia o amb un acte, quin seria per tu, Xesco?
Per mi potser seria la cimera del G7 que va haver-hi al Quebec, que recordeu que estaven els països més importants, més industrialitzats del món, reunits, i van aconseguir pactar una declaració de mínims respecte al comerç global, que intentava salvar els mobles després de moltíssimes tensions i molt males vibracions del Trump amb tota la resta. Se'n va el Trump, quan encara de fet no s'havia acabat la cimera, perquè se'n anava a fer la seva superentrevista amb el Kim Jong-un a Singapur, i s'entera que el Trudeau a la roda de premsa ha dit alguna que no li ha agradat, que tampoc era res excepcional, simplement el Trudeau va dir que si li posaven aranzels, doncs es defensaria. I va decidir estripar literalment l'acord que havien firmat tots, i va deixar els seus estrets aliats, els va deixar amb una situació totalment incòmoda. El líder del món lliure, que diuen aquí, donava l'esquena en els seus aliats, trencava el compromís que havia costat tant d'aconseguir i s'anava a abraçar un dictador com és el de Corea del Nord. Tot plegat i reflectia molt a què la imprevisibilitat que té aquest president i aquests impulsos que es col·loquen a tothom i que trenquen totes les normes internacionals o costums que tenien fins ara.
Bé, les imatges del dictador de Corea del Nord i Trump en aquell jardí, és a dir, tot molt és molt estrany, és com de
cartó-pedra.
De cartó-pedra, però també de mal son, i et despertes i dius, no he somiat això, o no sé, o de carnestoltes, hi ha alguna cosa realment inquietant. I per tu, Jenny, quina ha estat la notícia que més t'ha impactat, o que més t'ha agradat, o que més t'ha costat d'aconseguir d'aquest primer any?
A veure, clar, nosaltres fem molta feina també de institucional, de seguir rodes de premsa del president i tal, i aquí a Washington, coses que hagin passat, que hagin sigut més de carrer, que sempre són les més agraïdes, per exemple, les manifestacions, clar, diguem, com a contrapunt d'aquest Trump tan histriònic, tan polaritzador, tan divisiu, diguem, el que ha passat és que ha sortit també, que ara a les eleccions del 6 de novembre es veurà, no?, fins a quin punt això és només un miratge o és real, però sí que ha sorgit una societat civil bastant organitzada que ha començat, diguem, a mobilitzar-se per determinades causes, no? I al llarg d'aquest any hi ha hagut diverses mobilitzacions que han estat bastant maques de cobrir, des de la mobilització de les dones, quan va fer un any de la gran manifestació just després que fos investit president Donald Trump, va ser una manifestació amb molta gent, després hi va haver una manifestació també molt bèstia organitzada per joves adolescents, estudiants adolescents d'institut, queixant-se per un l'última matança, l'enèsima matança que hi va haver en un institut, parlen a principis d'any del 2018, d'aquest any, una manifestació aquí a Washington també de centenars de milers de persones per demanar una major regulació de les armes, cosa que després, evidentment, s'ha ignorat i això és un tema intocable i tal, però sí que al carrer, o per exemple aquests dies amb el Càbana, que no han sigut manifestacions tan multitudinàries, però sí que han sigut super emotives i que un pot percebre de primera mà la polarització enorme que hi ha ara mateix en aquest país. És a dir, la gent l'altre dia plorava, les dones l'altre dia ploraven quan el Senat ratificava el jutge Brett Kavanaugh per formar part del Tribunal Suprem. Se sentien ofeses, profundament agredides, personalment agredides per no haver fet cas de les dones que van sortir acusant aquest home d'haver-les agredit sexualment, no? Llavors sí que la cosa s'ha tornat com molt emocional i hi ha una divisió social molt, molt forta. I clar, i el Trump el que fa és explotar-la, aquesta divisió. En lloc de buscar el consens, en lloc d'intentar fer calmar les coses, ell el que fa és tot el contrari, no? El seu discurs és tot el contrari.
Hi ha una dona, que també que és la Taylor Swift, que en els darrers dies també ha tingut topades en Trump. Va gosar dir l'altre dia Taylor Swift via Instagram que votaria per un candidat demòcrata al Senat. I és clar, Trump li va contestar això.
Let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay? Thank you.
Que traduït és, la música de Taylor Swift m'agrada ara un 25% menys, d'acord? I es queda tan ample, ja està. I n'estem parlant aquí a Barcelona, m'entens? Vull dir que, per tant, alguna cosa deu funcionar en la màquina propagandística de Trump.
Però és que com a comunicador és boníssim. O sigui, com a comunicador és boníssim, perquè parla un idioma que l'entén tothom. És a dir, ell fa un míting, o fins i tot quan està en una roda de premsa a la Casa Blanca, al despatx Oval, parla com si estigués prenent una cervesa amb un col·lega. Perquè té un vocabulari molt limitat i tal. Llavors connecta amb moltíssima gent.
Amb gent limitada, clar.
No amb gent limitada, no necessàriament. És que no, tampoc no vull fer cap comentari despectiu sobre els seus votants. És a dir, si el votant s'ha de parar alguna cosa. Tinc tot el respecte. El que vull dir és que molta gent que considerava Washington com un lloc de buròcrates, dels funcionaris, d'una elit que no els escoltava, que no els hi feia cas i tal, de cop veuen un tio que no ha sigut mai un polític, que s'ha venut com l'home fet a si mateix, el multimilionari fet a si mateix, encara que no és veritat, com s'ha demostrat últimament en un reportatge al New York Times, però vaja, és igual, el veuen allà, que parla com ells, i diuen, hòstia, mira, aquest home m'entén, aquest home es preocupa per les coses que a mi em preocupen. Jo crec que hi ha alguna cosa, no sé si el Xesco serà d'acord, però jo penso que hi ha alguna cosa d'això, de que s'emmirallen amb ell.
Xesco?
Sí, és un referent, amb això per això mateix va guanyar la campanya i per això segueix sent popular dins dels seus electors. Pensem que crec que és el 85% de la gent que va votar ho tornarà a fer si haguessin demà mateix eleccions. És a dir que és una persona que irrita profundament a la meitat del país, però l'altra meitat del país l'aplaudeix i precisament li valora que sigui tan heterodox i tan poc políticament
incorrecte. Políticament incorrecte, sí, sí.
Tenim tantes coses a parlar, i de fet tan poc temps també, que em sap greu, perquè hem de parlar també de les futures eleccions, de les fake news, en fi, hi ha molta cosa. Només per acabar, ja no robo més temps, què tal viure a Washington? Us agrada? Porteu aquella vida trepidant de West Wing, saps? Allò que entre surts... Ja veig que no. Si rius, serà que no. Ja no continuo amb la pregunta.
No.
Home, a la Casa Blanca hi hem anat, però no hi estem, no hi anem cada... Vaja, jo ara fa mesos que no hi vaig, perquè és que, primer, les rodes de premsa que abans eren pràcticament diàries, amb aquesta administració les fan quan els hi peta i ara porten molts dies que no en fan. Però és que després, nosaltres, clar, almenys jo estic molt subjecte, i el Xesco igual, amb els horaris de Barcelona. Llavors, jo, per exemple, depenc molt de l'informatiu del migdia, de l'informatiu del vespre, de la Terribas, llavors, moltes vegades les rodes de premsa cauen en una hora que al cap d'una hora tu has d'estar entrant, per exemple, pel Kilian. Llavors, bueno, tu muntes de tal manera de cobrir-ho des de casa o no sé, vull dir, no és tan... No us imagineu que estem tot el dia allà a la sala de premsa de la Casa Blanca.
No, però Xesco, tu alguna nit has acabat, perdoneu, en un bar d'aquests, un bar xulo, d'aquests de Washington, que són tan grans, hi ha tanta fusta, i el dia t'ha anat malament i has acabat amb una cervesa tu sol, saps? I de cop i volta ha vingut una noia i t'ha dit, soc assessora del Partit Demòcrata, t'he de dir una cosa, això que passa a les pel·lícules, no? no?
Tu ho has dit, passa les pel·lícules, a la vida real no passa, i menys per corresponsals estrangers de països, diríem, petits, que òbviament el poder i els poders importants aquí no tenen cap interès en tenir-te com a foc, en que tu els tinguis com a font, etc. Vull dir que la vida dels corresponsals aquí és apassionant i molt interessant, però no sé què sigui, què diria, del Guardian o de la BBC, és molt difícil tenir les teves pròpies fonts dins l'administració, perquè ells no tenen cap interès en que tu puguis rec, saps? Ells simplement prioritzen els mitjans nord-americans, que és el seu públic. De la mateixa manera que si a Barcelona hi ha un corresponsal d'una televisió californiana, doncs l'interès que tingui el govern català per filtrar-li i explicar-li coses, però serà limitat, perquè abans es preocuparà més pels mitjans locals, que són els que li interessen i els que al final li donen vots.
No, segur que ho canviareu, això, vosaltres dos.
Sí. Estamos en ello.
Jenny Lozano, corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, Xesco Reverter, corresponsal de TV3 a Washington. Moltíssimes gràcies, que aprofiteu molt aquesta experiència professional, i quan vingueu a Barcelona, doncs aquí teniu l'estudi obert altre cop per explicar les vostres interessants impressions sobre aquest trajecte professional. Gràcies i una abraçada.
Gràcies. Adéu, igualment.
Adéu.